A vegades en el nostre dia a dia se'ns cau alguna a terra i quan ens ajupim, ai, l'esquena! Sierra Bernabéu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja sou els nostres amics de l'Ecobotiga Natural a Sant Francesc, un centre de productes naturals i, a més també un centre d'osteopatia biodinàmica. Avui vens molt ben acompanyada, Sierra.
Sí, avui tenim aquí també l'Aldo.
Aldo Fernández, benvingut. Sí.
Hola, benvingut. Gràcies, bon dia.
I sí, avui volíem parlar de les lumbàlgies. Mm-hmm. Perquè, bueno, jo li comentava a l'Aldo, dic, has de venir. A l'Aldo potser li fa més vergonya venir a la ràdio i a mi també em feia al principi.
Bueno, però... més que vergonya, el que sí em passa a mi és que jo em comunico més bé amb les mans que no amb les paraules. I per tant, el meu no és molt parlar, el meu és més...
Fer.
Tocar. tocar. Tocar sí. O sentir, més que parlar.
Sí, per això... perquè passa que explicar el que fa l'Aldo, jo ho intento, però clar, hi ha coses que les ha de dir ell perquè ell ho sap explicar millor. Llavors jo li vaig comentar, dic, mira, anem a parlar dels tractaments que fas, de les diferents patologies o problemes que pots tractar, quina penses que podria estar bé. I va triar la lumbàlgia. Llavors està molt bé perquè és allò que jo sempre comento, no?, que... No som un Lego, no som una peces que es desmunten i es munten i que tu toques la peça. Tu pots tenir una lumbàlgia, però resulta que l'origen no és el lumbago en si. Tu, el que deies tu, agafes una cosa i sembla que ha sigut això el que t'ha fet que tingui la lumbàlgia, però no ha sigut això. Ha sigut un altre, el desencadenant, que és una que pot ser o visceral o orgànica. Llavors això l'Aldo ens ho pot explicar millor.
Sí, una mica les lumbàlgies... lumbàlgies no traumàtiques, no és que he agafat un gran pes i m'he quedat clavat, no? Les lumbàlgies no traumàtiques, aquella que un dia t'aixeques del llit i dius, oh, m'he quedat aquí. Llavors, aquestes habitualment tenen un origen visceral.
I què vol dir visceral?
Visceral vol dir d'un òrgan. Normalment, si les lumbàlgies cauen més cap al cantó esquerre, habitualment, en un percentatge alt dels casos, és perquè el ronyó no acaba de funcionar adequadament. No vull dir que estigui malalt el ronyó, no estic parlant de patologia, no estem parlant de malalties. Estem parlant d'un avís. El ronyó, normalment els primers símptomes del ronyó és cansanci, estic cansat, em costa sortir del llit... Pues, i un altre símptoma que dona d'una fatiga, habitualment per un excés d'estrès, un nerviosisme continu, el ronyó dona avisos. I uns d'aquests avisos, habitualment, o en molts casos, són dolors lumbars. Ja quan el ronyó està en disfunció, que també pot ser l'intestí gruixut, el colon. La gent que té colon irritable... també fa episodis de lumbàlgies. Però bueno, el ronyó en general és el que ens dona més símptomes en aquest aspecte. Pues, el ronyó quan està en disfunció genera una rigidez en l'esquena baixa, les primeres lumbars, i aquesta rigidez a la vegada genera que per compensar hi hagi una hipermobilitat molt a nivell de la cadera, i aquesta hipermobilitat produeix que alguna vèrtebra, catacrac, es mogui. I quan es mou, toca l'arrel dels nervis que surten entre les vèrtebres i això és una lumbàlgia, és un dolor que et deixa immòbil, que et deixa clavat. Aquest estiu ha hagut moltíssimes. Aquest estiu ha estat una dels símptomes que més he tractat, les lumbàlgies esquerres, les lumbàlgies per excés de treball, per excés d'estrès, perquè la gent a l'estiu tiba més del que toca. I llavors té dos tractaments. Un, el que jo faig. És a dir, bueno, jo el que intento és que s'alliberi el disc, que s'alliberi la vèrtebra i que el ronyó torni a funcionar, però a més ho complementen amb una barreja d'herbes que tracta no només el funcionament renal del ronyó, sinó aquella emoció que té relació. O sigui, aquest estrès, intentar baixar-lo amb alguna herba, baixar aquesta tensió, i tot plegat fa que les recuperacions siguin força ràpides i, més que ràpides, duraderes. No és una patologia, un símptoma que s'allargui molt en el temps quan es tracta així, no? Es tracta l'origen i es tracta el símptoma. I, per tant, hi ha bastant... El nivell d'èxit en el tractament és força alt i recompensa una mica, no?, la feina.
Després també hi ha la responsabilitat del propi pacient, no?, de no tornar a caure en la situació d'estrès.
Clar, no tornar a caure en la situació d'estrès i mantenir una alimentació adequada. Si tens una alimentació que fa que el teu ronyó treballi molt, o sigui, una alimentació, entre cometes, bruta, no?, que fa que el ronyó treballi molt, moltes carns vermelles, molt làctics, sucres, fregits, frits, tot això dificulta la funcionalitat del ronyó i del fetge, no?, que també... Té una relació.
I la lumbàlgia quan afecta la part dreta de l'esquena?
Quan afecta la part dreta de l'esquena, generalment no és el ronyó. Té més relació amb la part més genital de les persones. Si són dones, amb l'úter, i si és home, habitualment... Estem parlant de generalitats, eh?
Sí, sí.
Habitualment amb la pròstata, tinguis l'edat que tinguis. Quan hi ha una petita inflamació en la pròstata, passa o a l'úter, perquè tens una regla molt llarga o abundant, o tot el contrari, o molt dolorosa, genera una petita inflamació, una petita rigidez en l'aparell genital, i passa el mateix. Hi ha una rigidez potent en les lumbars altes que produeixen una hipermobilitat en les lumbars baixes i catacrac. Clavats. I també per això tenim una barreja d'herbes o de medicaments naturals que ajuden a que això no passi i, per tant, que el tractament simptomàtic a nivell de desbloqueig de vèrtebres sigui efectiu. Anem per aquí, no? Intentar buscar l'efectivitat i que duri, que en el temps no hi hagi recaigudes. És important, això.
Prevenció? Podem fer-ne?
Sí, tenir una alimentació adequada i no prendre'ns la vida tan en sèrio. Això és un...
Difícil, bon això. Això es diu ràpid i costa fer-ho, eh?
Sí, sí. Però va per aquí. Per no estressar-se massa, no vol dir no treballar. Vol dir treballar ràpid, si és possible, però sense patir. I això és complicat. És complicat. I per un altre cantó, tenir una alimentació més o menys adequada. No, a l'estiu som més propensos a menjar de qualsevol manera. I això també afecta perquè el ronyó és un filtre, així com el fetge i com els pulmons. I si el filtre està brut, pues, no va bé el desaigua, no? Va per aquí la cosa.
Clar.
Intentar no maltractar-nos més de l'indispensable. Aquesta és la idea.
En ambdós casos, el tant amb la lumbàlgia de la dreta com la de l'esquerra, parlaves d'un tractament basat d'una banda amb herbes i d'altra banda amb
el tractament que jo faig amb les mans.
Amb les mans, no? El teu tractament amb les mans, com l'explicaríem, Aldo?
Ui, com l'explicaríem? L'explicaríem... Hem d'entrar una mica en la física quàntica per poder-lo entendre, no? Nosaltres, a nivell energètic... ens comuniquem amb fotons. Fotons és una expressió mínima de la física quàntica. Fotons són partícules de llum que estan circulant constantment al nostre voltant. Pues,
jo no les veig, aquestes partícules.
No, les sents. Tampoc veus el wifi.
Exacte.
Vale? I el que intenta a nivell de consciència, a nivell de pensament, és... amb la intenció, o sigui, és important això, amb la intenció, intentar treballar amb aquestes partícules, amb aquests fotons. Hi ha uns fotons que són més relacionats amb el que és l'energia, el moviment electromagnètic de la Terra, el moviment de les marees, que són els fotons infrarrojos. Hi ha altres fotons que estan més en relació amb la llum, perquè poguéssim fer una visió així més pragmàtica, amb la llum que hi ha, com per poder-ho dir, entre la llum que hi ha al cel en una nit estrellada. Aquesta llum blanc-blavosa és molt semblant a aquest tipus de fotons que estan, que no són electromagnètics, que no són infrarrojos, sinó que són d'una altra manera. Són, ara no em surt la paraula.
Tampoc ens en recordarem. No.
I és treballar amb aquests fotons perquè les cèl·lules, els àtoms que tenim dins, tornin a bategar, tornin a fer la seva funció. Donar-li espai a l'electron perquè pugui rodar al voltant, perquè pugui fer una volta al voltant del nucli de l'àtom. Donar-li energia a les mitocòndries, que són els aparells que hi ha dintre de les cèl·lules que ens donen l'electricitat.
I tu com aconsegueixes, diguem-ne, posar al punt que t'interessa aquests fotons que envolten el nostre cos? Com ho fas?
Amb la intenció. En primer lloc, has de conèixer molt bé l'anatomia i la fisiologia, com funciona i com és. Un cop pots saps això, has de ser capaç de generar a la ment, de generar una imatge tridimensional d'allò que vols tractar. Més o menys és així. És generar un holograma de, en aquest cas del ronyó.
Imaginar-t'ho tu en el teu cap.
Imaginar-t'ho com si el projectessis amb una càmera. Mm-hmm. Automàticament el teu cervell, quan tens el coneixement, et presenta a les mans, sents a les mans el volum de l'òrgan.
Per exemple, si estiguéssim parlant de que tens un pacient amb lumbàlgia esquerra, no? T'imaginaries el seu colon o el seu
ronyó, i jo poso les mans on sé que hi és, i quan faig aquesta projecció tridimensional, a les mans començo a sentir un moviment, una forma, i també un bloqueig. O sigui, hi ha la forma del ronyó, sempre sento a les mans, i també sento allà on no es mou, allà on està bloquejat. Per tant, jo intento que aquest òrgan, mitjançant la meva presència i el meu sentir, torni a bategar, torni a tenir aquest moviment respiratori que tenen totes les cèl·lules i que, per tant, és el moment respiratori de la salut. Es diu moviment respiratori primari. És el moviment d'expansió i contracció que tenen cada una de les nostres cèl·lules i que vol dir que està en salut, que està viva, que està en moviment, que es pot comunicar en aquesta expansió i contracció, s'alimenta i excreta. Per tant, respira, viu. I el que es intenta amb la biodinàmica és introduir aquest moviment de vida dintre de cada un dels àtoms d'allò que estem tractant. No sé si m'he explicat fàcil.
Jo crec que t'has explicat bé. Però també penso que algun dels oients que m'ho estan escoltant estaran pensant que això és bruixeria.
Sí, ho podem pensar. D'alguna manera té una relació molt propera amb aquells xamans o curanderos que sense que tenien una percepció més enllà de la que tinc jo. Jo no tinc cap do ni cap poder.
No?
No. El que faig jo pot fer qualsevol que estudiï i es formi en aquesta tècnica.
O sigui, osteopatia biodinàmica.
Exacte. Ha de fer osteopatia i després hi ha una sèrie de mestres, de professors d'osteopatia, generalment francesos o canadencs, que a partir dels estudis de la meitat del segle passat han anat descobrint i demostrant que això funcionava així. En el 1900 i poc, Einstein ja va escriure sobre aquestes coses. No és nou, no és d'ara. De fet, el 1970 o així, va haver-hi una gran proliferació de terapeutes d'osteopatia provenent d'Amèrica, que van invadir sobretot aquesta idea, tota la ciència, tots els físics moderns van anar per aquí. I els osteòpates francesos i alguns anglesos també. O sigui, no és nou, eh? És nou aquí a Espanya perquè no en tenim costum. I no tenim costum d'obrir-nos a noves teràpies que científicament ens queden molt lluny, no? I és per això que sembla bruixeria. Però sí, té una mica de curanderisme.
Ho recorda. No, jo anava a dir que aquell vídeo que jo vaig recomanar, que la gent, si pot, que s'ho mirin, que explica això, no? De quan observem, quan posem la intenció a qualsevol cosa, modifiquem...
Espera, de quin vídeo estàs parlant? Un fragment del documental aquell sobre física quàntica?
Sí, és l'experiment de la doble rendija.
Sí, o de la doble rejilla. Bueno, si es busca a YouTube, es troba. L'experiment de la doble ranura.
Ranura.
I és un fragment que també està molt didàctic, molt fàcil de veure, que explica això que està dient l'Aldo, no? que realment podem i que incidim amb lo material, que no en som conscients ni ho tenim present, però incidim. És allò que no t'ha passat mai que estàs davant d'una persona que té mal rotllo i al final acabes tenint mal rotllo?
Si no
ets conscient, evidentment no... Tu també pots incidir en aquella situació, però si et deixes portar, la situació t'arrossega, i com pot ser? Pues perquè hi ha una persona que està projectant, sense saber-ho, un mal rotllo, no sé què sigui, i afecta a el que té al seu voltant. O al contrari, estàs amb una persona que és fantàstica, que és alegre, i et comences a trobar bé. Pues això seria un exemple molt simple, molt simplificat, del que està explicant l'Aldo.
I portant això a la teràpia, hi havia un dels mestres de l'osteopatia biodinàmica, el doctor Becker, deia als seus alumnes, diu, el primer pas, quan poses les mans, és no pensar. I si penses, no pensar en res. I després, sentir. I si no sents, telefonar. Diu, i li preguntaven a qui, i llavors ell mai contestava. Cadascú ha de connectar-se amb el que ell té, amb el que ell sent, no? Si és Déu, és Déu, i si no és Déu, no és Déu, és la naturalesa o és el...
Abans parlaves de que tu treballes sobretot sobre aquest camp de fotons que tenim al voltant del nostre cos. Això té alguna cosa a veure amb allò que hem escoltat de vegades, l'aura?
Sí, això té a veure amb l'energia electromagnètica de cada un dels òrgans. El camp energètic del cor és el més gran del cos. Per tant, quan es veu l'aura, es veu que al voltant, a la zona del cor, hi ha el camp s'amplia, la imatge es fa més ampla. Llavors sí que té a veure, perquè d'alguna manera ens comuniquem d'aquesta manera, ens comuniquem mitjançant aquests fotons que... són el vehicle per el qual ens comuniquem.
Sí, jo m'estic comunicant a través dels meus fotons sense ben bé saber-ho, perquè tinc cap
saber-ho.
Control,
sí,
no?
Sí.
Tu perceps aquesta comunicació?
No. No.
M'hauries de tocar, diguem-ne.
T'hauria de tocar, hauries d'estar preparat. O sigui, això que deia el Becker, o sigui, hauries d'estar sense pensar. Hauries d'estar percibint, sentint. I si no és així, és molt complicat, evidentment. Si no, seria mago. I ja m'agradaria, no sé.
Però bueno, això que el que diu ell també és interessant, que ho podem fer, tothom ho podem fer. És qüestió, és una tècnica i dels curanderos, jo m'imagino, a vegades ho hem parlat, no? Que els curanderos d'abans, que no són d'escola, que no eren osteòpates, per dir d'una manera d'escola, en certa manera entenien tot això d'una manera molt intuïtiva. Ho sentien, era com que era natural, si sortia de manera natural fer això, i ho feien d'una manera molt espontània, però que en realitat no és que fos... clar, això sempre la màgia, no? Les bruixes, tot això, però són coses naturals. Tot el que succeeix, qualsevol cosa que passa, és natural pel fet de que està passant.
Bé, Aldo, una experiència que han tingut alguns dels teus pacients, que és que el dia després es senten molt cansats, no? Per què?
Clar, perquè el cos comença a funcionar. I quan comença a funcionar, comença a posar les coses en el seu lloc. I quan això passa, comença a activar de recursos. Mm. Aquests recursos són, són del propi cos, que de moment no estàvem utilitzant. I, per tant, tota aquesta feina que ha de fer el cos per posar les coses en el seu lloc genera un cansament. És habitual. Si tu has d'ordenar la casa, pues aquesta despesa, aquesta feina, genera un gast. Pues és el mateix que passa dintre del cos. El mateix que passa dintre de les cèl·lules. Una cèl·lula que està quieta, que està bloquejada, que no es mou, no genera cap energia ni cap a un cantó ni cap a l'altre. En el moment que aquesta cèl·lula es posa en marxa, pues evidentment necessita tibar de recursos, necessita alimentar-se. Aquesta energia, aquests nutrients que necessita la cèl·lula, els ha de treure d'algun lloc. I com que està dintre del nostre cos, ho treu del nostre cos.
És lògic, no?
És lògic, és elemental.
Bé, avui hem xerrat amb els amics de l'Ecobotiga Natural de Sant Francesc sobre les lumbàlgies, una de les patologies estrella d'aquest estiu a Formentera com a conseqüència d'aquesta feina, doncs, a vegades fins i tot estressant, que molts de nosaltres hem portat a terme. Sierra Bernabéu, Aldo Fernández, moltes gràcies.
Gràcies a tu.